I una setmana més comencem el programa parlant de salut sexual i tenim amb nosaltres un dia més l'Enoc Pérez, psicòleg i expert en aquest àmbit. Enoc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui recuperem un tema que vam comentar una mica per sobre en l'última visita que vas fer al programa, el chemsex, escrit com a chemsex. Expliquem una mica d'on ve aquest terme i sobretot què és el que vol dir i per què avui el portem al Fora de Context.
Bueno, l'origen del terme és anglosaxó, evidentment. Prové de les paraules chemical i sex. Sí, sexe químic. No? I és una pràctica en la qual les persones que la realitzen consumeixen substàncies amb la finalitat de desinhibir-se totalment i aconseguir un estat de, doncs, de pèrdua de límits. Originàriament es va popularitzar en entorns gais, però bueno, com sempre les persones tendeixen a quedar-se amb les males idees, sí? I doncs, és una pràctica que actualment es poden trobar també fora de l'ambient homosexual.
Deies que és una pràctica que s'ha anat extenent en diversos àmbits, que això el que dèiem, no? Les coses dolentes sempre són les que més ràpid, més ràpid van, com la pólvora. Realment és una tècnica que no hauria d'haver sortit mai a la llum per la seva perillositat, entenc.
Clar, per els riscos que comporta. Perquè si ja contemplem que l'objectiu precisament és la pèrdua total de límits i, per tant, la no gestió del comportament, de la conducta del propi cos i dels límits amb les persones amb qui es practica.
En aquests casos que es practica el chemsex, la gent és plenament conscient del que hi ha o és que no s'ha explicat prou bé justament aquesta pèrdua dels límits i la pèrdua de control sobre un mateix que podem tenir en el moment que ens endinsem en una pràctica com aquesta?
Com passa amb d'altres pràctiques, el fet d'experimentar inicialment pot ser la porta d'entrada, però bueno, ja pots imaginar-te que en el moment que combines substàncies addictives, totes, amb el sexe, doncs genera un impacte molt potent i aleshores doncs, el fa més addictiu encara. La conseqüència potser inicialment pot ser percebuda com d'un risc relatiu, però ràpidament pot crear altíssima addicció i seqüeles i conseqüències greus.
Quins són els tipus de drogues que entrarien dins aquest chemsex? Perquè les que estem acostumats, no sé si serien les més habituals o és que n'hi ha algunes que potser ens sorprenen, perquè les que més escoltem, cocaïna, metamfetamina i algunes altres que són les més habituals que sempre escoltem de que han enxampat algú a la frontera i l'han tancat perquè portava aquestes substàncies il·legals. No sé si aquestes que són més habituals o de les quals se'n parla més són les que realment s'utilitzen per aquesta tècnica.
Mira, jo, si vols...
He vingut amb xuleta avui, eh?
Sí, sí, perquè més que res per... diguem-ne, els termes que s'utilitzen per nomenar-les. És a dir, primer direm el terme que li pertany i després potser el col·loquial, no?
Val.
Bueno, no per ordre d'importància ni per quantitat o volum de consum, perquè sí que és veritat que si parléssim de les més utilitzades serien l'MDMA i la cocaïna.
Val, que serien aquestes les que dèiem que són més habituals que ens parin a la frontera algun turista que arribi amb aquest tipus de substàncies.
Però de totes les que s'utilitzen dins aquestes pràctiques extremes, estaria el GBL o èxtasi líquid, sí, també conegut popularment com xorri.
Xorri. Aquest no tenia la llista, veus? Sí, no, sí. De coses per conèixer, doncs pues mira.
Mefredona. També coneguda com miau-miau o salts de bany.
És bo perquè els hi posen uns noms super tranquis, realment.
Sí.
I són drogues bastant dures, no?
Uh-huh. La cocaïna, coca, farlopa... Uh-huh. Mm. El nitrit d'amilo.
Val.
O butilo, que és els poppers.
Ah, val. Sí, uh-huh. Aquests també són coneguts.
Utilitzats com a dilatadors.
Mm.
La metamfetamina. Sí? O meta. O tina. O cristalmet.
Cristalmet.
Uh-huh.
Ah, clar, el cristal. Sí, això també també es relaciona d'aquesta manera. No sé per què, però...
Uh-huh. Es diu la ketamina.
Mm?
O keta o especial K.
Especial K. Boníssim. Els noms, eh? O
sigui, sí, no, sí, no... entenc que no...
Exacte, vull dir, a veure...
L'amfetamina o speed.
Mm?
I l'MDMA o èxtasi.
Que no seria el mateix que hem dit abans de l'èxtasi líquid.
No.
Val.
Vale. En aquest cas ja et dic. En principi no conec estudis específics, però sí dels testimonis, sobretot de les persones que estan en procés de deshabituament o de deixar la dependència
mm-hmm.
produïda en aquestes pràctiques, doncs les més utilitzades pues, seria l'MDMA, la metamfetamina i la cocaïna.
Aquí també ens arriben algunes preguntes.
Uh-huh.
La Viagra és una medicació que s'utilitza moltes vegades per les pràctiques sexuals, però no saben si entraria dins aquest, no, el batibull que hem comentat ara de drogues, o si es podria considerar dins d'aquesta pràctica sexual justament perquè també pot crear una addicció.
Bueno, en aquest cas no per una qüestió d'addicció, però sí per contrarrestar els efectes d'altres substàncies.
Mm. Sí, es podria combinar.
Sí, és a dir, també es consumeixen. Perquè, clar, moltes d'aquestes pràctiques es duen a terme durant hores i inclús dies.
I llavors per intentar que allò no,
uh-huh.
no ralenteixi, no, el tema?
Sí, exacte. O per recuperar el soldat perdut.
No? Ah, també, clar. Sí, clar, sí. Per tornar uh-huh. a agafar empenta, no?
Exacte.
Val. Tornem al tema del chemsex, perquè és el que hem dit, no? És una pràctica que ens deixa molt lluny del que seria el control sobre el nostre cos, també molt lluny de la percepció de, el que dèiem, no? Els límits, segurament del dolor, i podem anar molt més enllà.
Clar.
No?
Exacte.
Llavors, què és el que hem de fer nosaltres en el moment que decidim fer una pràctica com aquesta? Perquè no sé si es pot fer doncs, amb una parella, dèiem que acostumen a durar més temps que una relació afectivo-sexual normal, però es pot fer amb parella, es pot fer amb grup, es pot fer amb més gent, entenc,
sí,
no?
Sí, de fet, habitualment en grup.
I per què es busca aquesta relació de fer doncs, aquesta pràctica sexual en grup i amb aquesta interacció amb les drogues? Hi ha alguna base psicològica per dir aquesta persona està en aquesta pràctica sexual perquè té alguna mancança o té alguna problemàtica dins l'àmbit psicològic?
Uf, això crec que no ens arriba al programa, ja t'ho dic ara.
Fes-me una pinzelladeta, almenys, perquè clar, jo aquí em treus d'un dubte existencial gairebé.
És que la llista és bastant llarga. És a dir, des de potser el punt de partida inicial que hem comentat de la recerca d'experimentació a buscar límits, a trencar-los, a una postura masoquista, mm-hmm. sí? O senzillament a canalitzar sentiments no treballats a través de la pràctica extrema que comporten doncs, això, no? Des de pràctiques punitives, diguem-ne, precisament dins del risc que comporta aquest tipus de pràctica, doncs el que hi ha és que al no establir uns límits raonables, la persona perd literalment el control. I perd el control, i això significa més dificultat per entendre el que està fent, més dificultat per acceptar amb plenitud i consciència el que està passant i les propostes que poden arribar, sí? I més dificultat per dir no, per no dir impossibilitat. Clar.
Impossibilitat de reacció en els casos més extrems,
no? En els casos més extrems. Estem parlant de que pot haver-hi inclús una submissió química autoinduïda, perquè en el moment que la persona traspassa doncs, la capacitat de comprendre el que està succeint al seu voltant i queda entregada sense poder dir ni a si ni bèstia, en una situació on potser les altres persones estan en la mateixa condició o no.
Clar, perquè potser en algunes els hi fa més efecte o n'han pres menys, sí, no?, que
exacte.
La persona que...
O ja tenien premeditadament una postura de control.
Això també es dona, creus, que és així? És a dir, perquè clar, al final, quan es comença una pràctica com aquestes, entenc jo que es defineixen uns rols, o no? O és lliure completament?
A veure, tu havies llegit Hansel i Gretel, no?
Sí.
Molt bé. De què era la casa per fora?
De xocolata.
I caramel.
Correcte.
I per això van anar, no?
Val. És a dir, podríem dir que hi ha dues parts en aquestes pràctiques, no? La part bona i la part dolenta.
No.
O sigui, les persones no dolenta, no?
No, un moment. Bona, cap.
Val. Però si vas per experimentar, potser sí que és una part positiva. O sigui, és la part... bona, entre cometes, no? Els agents positius d'aquestes pràctiques serien la gent que va experimentar i no van amb una idea preconcebuda de què és el que passarà.
Però hi ha moltes coses que no fa falta que les experimentis per saber que no acabaran molt bé.
Ja, això també és veritat.
Sí? Suposo que no has experimentat que passi la roda d'un camió per sobre del peu per dir, bueno, vaig a
experimentar. No fa tan mal, no?
Vaig a experimentar, a veure què tal.
No he tingut,
sí?
No he tingut
surto
el plaer.
De dubtes.
Potser em rebento el peu i no. I aquí no ha passat res, no? No fa mal.
Sí, i repeteixes amb l'altre.
Bueno, llavors tindríem una baixa, no? Sí. Llarga, però clar, no.
Ara provaré amb el tractor.
Deies, Hansel i Gretel, la casa per fora feia molt bona pinta, deixàvem els carmelets per tot el camí, i llavors quan arribes a dins et trobes amb que no és la realitat que tu t'esperaves. Però això ens ho podem trobar i
no
ho hem anat parlant.
Sinó que quedes esclavitzat.
Clar.
Sí, perquè el conte, no?
També queden tancats.
Queden presos.
Cert.
I se'ls ha d'anar de donar menjar perquè s'engreixin per després cuinar-los, no?
Correcte. Llavors, clar, podríem dir que les persones que ho volen experimentar per primera vegada estan enganyades des d'un inici. O no?
Bueno, enganyades no necessàriament. És a dir, poden saber què significa la pràctica, poden haver escoltat testimonis, poden haver parlat o inclús presenciat una pràctica. És a dir,
com a espectadors.
Com a espectadors.
Això es pot fer, també?
Sí.
Ah?
Sí, sí. Hi ha vegades que sí. Però, clar...
No és el mateix
sí.
Quan ho veus que
una
quan
cosa
ho vius.
És a dir, una cosa és que tu vegis l'efecte, per exemple, que li fa l'alcohol a una persona que beu, i una altra cosa és que sentis l'efecte de l'alcohol al teu cos.
Clar, no,
sí?
No.
Tu te'n fas una idea, però fins que no ho experimentes no ho saps.
Efectivament. I és diferent, com sempre diem, de fer doncs, 3 cerveses que fer-ne 25. I en aquests casos, si hem de durar tanta estona, no? Si ha de durar aquesta experiència tantes hores o tants dies, com dèiem, doncs potser te'n fas 25 en lloc de 3. Perquè, a més, s'unifica la part química, com són les drogues, amb l'alcohol, entenc.
Clar.
Que encara és una bomba encara molt més bèstia.
Sí, amb l'efecte de pujada i baixada. Sí? És a dir, les substàncies que hiperactiven el sistema nerviós, com per exemple la cocaïna, diguem-ne que el pedal del freno moltes vegades el que fan és consumir alcohol, que és un depressor del sistema nerviós, per fer baixar la pujada.
Però això realment, clar, és que...
I viceversa.
Sí, clar.
Si hi ha hagut...
Si estàs massa
molt
cansat,
consum,
llavors...
Molt consum d'alcohol, sí, i per tant el sistema nerviós està molt deprimit, és a dir, està molt baix... per accelerar consumir la cocaïna.
Jo és que... Està bé saber-ho, perquè això, la gent que ens escolta, s'hi pot sentir identificada o s'hi ha pogut trobar en algun cas o coneix amb algú que li ha passat això o que ha practicat aquesta tipologia d'activitat, no? Però és que jo no me'n feia una idea. Per què? Perquè aquesta relació, o sigui, a casa meva i als del meu costat, sempre ens han dit que aquesta relació alcohol i drogues és dolentíssima. I jo sóc una persona que faig molt cas, molt de normal, i no ho he provat mai, i toco fusta, i espero no fer mai aquesta mescla, no? Però clar, si tu arribes en una situació com és el cas del chemsex que et proposen, doncs han d'experimentar, com dèiem, i t'expliquen. I el primer dia t'ho deixen mirar. I remou una mica el cuquet, està molt bé que et remogui el cuquet, però també t'has d'informar, i és el que dèiem, no? No només amb testimonis els quals ho hagin fet, sinó també potser amb persones que ho hagin fet i que no els hi hagi anat tan bé. Perquè doncs, el que busquem sempre és la part positiva.
Ja. Doncs la recomanació seria que si la persona t'ha compartit i l'encurioseix la pràctica, inclús l'ha visualitzat, en la mesura que pugui, que parli amb algú que estigui en procés de desintoxicació i de deshabituació aquesta pràctica. Que li expliqui les conseqüències després de temps fent aquesta pràctica, com es troba la persona i què li ha anat succeint al llarg del temps.
Clar, perquè això ho hem parlat moltes vegades de quan t'habitues a una pràctica, hem parlat del sadomasoquisme, hem parlat del bondage, hem fet diferents pràctiques sexuals en aquest programa que moltes vegades ho hem dit. Això pot crear una addicció i després quan tinguis una relació sexual normal i corrent, sense coses més enllà o més bèsties de lo que és una relació sexual com a tal, llavors sempre buscaràs més. Entenc que la gent que comença amb aquest chemsex ja no pot sortir-ne o no és gaire fàcil sortir-ne.
Clar. Està experimentant una sexualitat que està alterada o adulterada en qualsevol perspectiva conceptual del que seria la sexualitat natural, sí? I per tant tornar a regular la seva sexualitat, doncs és tot un treball. Perquè a més, hi ha casos i casos, no? Com, per exemple, el patró de dependència propi de la persona, no? Ve d'una deriva genètica, de certes característiques, del patró de consum... Clar, persones que diuen... No, és que aquest tipus de pràctica és com la festa de l'any, no? És
a dir, un any només,
sí,
no?
Sí, un cop l'any que no passa res, sí, o dos, o després un festival, o després un altre festival, o després...
Cada cap de setmana.
No fa falta festival, que ja l'organitzen, no? Aleshores, el que inicialment dona una falsa sensació de control, després d'uns anys, sí? Ja es converteix, ja es crea
en una rutina,
en una assiduïtat, no? O en una necessitat de freqüència. Ja no parlem de que la persona que ha fet aquesta pràctica de forma molt puntual no passi per una circumstància personal que l'acabi d'empènyer
a posar-s'hi del tot.
Poso un exemple. Imagina una persona que doncs, en un període d'experimentació doncs, va fer una sèrie de pràctiques, després ha passat un període, doncs, per exemple, amb una parella estable, en la qual no ha convingut en aquest tipus de pràctica, i té pues, una ruptura mal gestionada, un buit existencial, un problema, un procés de dol que es patologitza per la raó que sigui, i acaba doncs, retornant allò que va conèixer en un moment, però aquest cop de forma absolutament...
Tres vegades més, no?
Evitativa i evasiva total, no? És per, doncs, això, no? Trencar...
Dèiem que no es posen límits en aquestes pràctiques, però no sé si és tan habitual o si hi ha alguna manera de tu dir ei, jo entro, però fins aquí. Tot i que, clar, aquests límits, en el moment que anem com es diu col·loquialment, fins a les celles, llavors potser aquestes premisses que tu havies posat a l'inici ningú se'n recorda, ni tu mateix, perquè vas doblegat.
Ja. Yeah. El potencial d'addicció de vegades és difícilment perceptible. Poso un cas. El tabac.
Mm-hmm.
De cada 10 persones que el tastaran, 7 generaran algun tipus de dependència.
Per molt que la primera vegada no ens agradi.
Correcte. 7.
Són dir, molts, eh?
70%. Hi havia alguns estudis que vinculaven el percentatge després d'una primera dosis d'heroïna del 50%. És a dir, una droga, l'heroïna, que pràcticament tothom acceptaria el seu potencial addictiu, sí? En un primer tast té menys capacitat d'addicció que el tabac. Aleshores, la percepció que té la persona de si una conducta, una pràctica, perdó, com aquesta, pot ser addictiu, és difícilment perceptible.
Clar, perquè al principi no te n'adones.
Exacte.
I com ens podem protegir en el cas de que decidim anar en aquestes pràctiques sexuals o participar-hi? Ja no només visualitzar-les, que és el que hem dit, que hi ha alguns casos que és viable. Però si hi ha alguna manera de que ens puguem protegir, perquè tot això comporta també a la llarga o no tan llarga que puguem tenir algunes malalties de transmissió sexual. Perquè
correcte.
No hi ha cap tipus de prevenció en aquests casos, no?
I si n'hi ha hagut, s'acaben perdent.
Perquè no ens en recordem.
Correcte. O senzillament perquè el que estàvem comentant, que el tipus de pràctica dificulta l'establir límits.
Uh-huh.
Sí? La persona no gestiona ni la seva conducta ni el que està succeint de forma correcta. Perquè al final té la seva consciència alterada per les substàncies. Aleshores, clar, m'estàs preguntant una cosa, sí? Com podem prevenir? A veure, siguem coherents. Encara que la persona digui, no, la pràctica serà en preservatiu, sí?
Després, la primera potser sí, però després de 4 hores potser ja no.
Després de consumir X substàncies, la quina sigui, és igual. Estàs segura de que es mantindrà amb el preservatiu?
És el que et dic, jo crec
que no. O que li importarà, o que no recercarà més sensació, o no buscarà la pràctica més extrema?
Mm-hmm. Això realment t'altera la... Bueno, és que clar, és que són drogues, és que t'alteren la realitat, vulguis o no.
Uh-huh.
I en aquest cas, al sortir-ne, entenc que és encara més difícil, perquè no és una addicció. En són dos. No?
Correcte.
Clar, llavors aquí, els processos de desintoxicació, que feia referència abans de dir, vés a parlar amb una persona que li estigui anant molt bé, però vés a parlar també amb una altra que s'hi estigui desenganxant d'aquestes pràctiques. Suposo que aquests processos, com sempre i com tots els processos psicològics, depenen molt de cada persona, de la intencionalitat que tingui de millorar-ho o no, però normalment acostumen a ser llargs.
Sí. I la intencionalitat de millorar, com tu dius, es desperta la consciència després d'haver patit molt.
Algun dia en parlarem més a fons d'això, Enoch. Si vols, d'aquí 2 setmanes acabarem de tractar tot aquest tema perquè em sembla que ens han quedat moltes coses per comentar i només et demanaré una última frase per a aquella gent que ens estigui escoltant i s'estigui plantejant de fer un chemsex. Quin consell els hi donaries tu d'inici?
Doncs que realment la única droga vinculada al sexe, que els gratificarà, que no els farà mal, que realment els hi donarà plenitud, és aquella substància que genera el cervell de forma natural.
I ens quedem així.
Sí.
Per marxar, què?
Perquè aquesta la crees amb la teva pràctica.
Sense cap alteració externa.
Sense cap alteració. La teva consciència és plena.
Doncs ja ho sabeu. Enoch, en parlarem amb més detall del tema dels productes químics i les drogues relacionades amb el sexe. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I ens quedem amb aquest consell. Feu-ho només amb el que generem nosaltres mateixos. Que vagi bé.